Mig miler d'alumnes de llatí es reuneixen al jaciment d'Empúries. La 13a trobada d'alumnes de llatí de quart d'ESO ha plegat 490 joves aquest divendres al matí al jaciment arqueològic d'Empúries. Durant la jornada, els estudiants han participat en diversos tallers vinculats al món grec i romà. El Casal Xalem del barri Rosalau acull Reconecta, una activitat del programa Més 60 que es centra en el creixement i benestar personal per persones majors de 60 anys. L'Escala estrena aquest dissabte les Jornades Gastronòmiques Sol i Sèpies, una iniciativa de promoció gastronòmica i divulgació científica i pesquera sobre aquest cefalòpode tan emblemàtic de la Badia de Roses. Les jornades seran de 12 a 1 a la plaça Univers de Riells. Mar de Dones s'exposa a la Universitat Autònoma fins al 20 d'abril. L'exposició Mar de Dones es pot visitar a l'Autònoma, organitzada pel Fòrum L'Escala Empúries. Ha incorporat una xerrada sobre pesca artesanal i una conferència a càrrec de la capitana de l'Ocean Viking, Mar Casariego. En esports, la Marató d'Empúries i l'Atenea Híbrid Reis ompliran l'Escala aquest cap de setmana. Tampoc hi faltaran les competicions regulars. El Futbol Club L'Escala visita Can Vidalet després d'imposar-se contra el Sant Cristòfol i el CTT Ser L'Escala afronta una doble jornada. I el temps, cap de setmana de primavera avançada, amb cel més clar a primera hora i amb la novetat de nuvolades de tarda. Res més, fins aquí el butlletí d'aquest divendres 17 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Per part nostra, això és tot, que acabin de passar una molt bona tarda i passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem un llibre, el llibre Mirall del Mar, molt relacionat amb el mar ara que s'acosta a Sant Jordi. I després cantarem havaneres, però amb acordió diatònic, anant fins a les costes del Maresme. I com és habitual, tots els divendres farem un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Aprofitant que s'apropa Sant Jordi, avui ens posem les ulleres de lectura per descobrir a un dels autors de la literatura universal més vinculats al mar i que aquesta primavera podem gaudir en català, Carla.
Doncs Josep Conrad, nascut a l'actual Ucraïna de pares polonesos l'any 1857 i posteriorment nacionalitzat anglès, és un dels autors més reconeixibles de finals del segle XIX i principis del XX. Obres com L'Orgia i Nostromo o El cor de les tenebres. Aquesta última, amb una adaptació al cinema no gaire coneguda, anomenada Apocalypse Now, d'un tal Francis Ford Coppola, i que està considerada una de les millors pel·lícules bèl·liques de la història. Josep Conrad, com bé deia la Marina, va ser un home estretament vinculat a la mar. Orfe, des dels 11 anys, va treballar gran part de la seva vida com a mariner. El 1874 s'enrola com a grumet en un veler al port de Marsella i 4 anys després entra a la Marina Mercant Britànica. Durant 16 anys dedica la seva vida a la navegació fins a obtenir la llicència de capità i la seva nova nacionalitat britànica. És en aquest moment que la vocació d'escriptor de Conrad comença a florar, fent-ho, tot i el seu origen polonès, en anglès, la llengua de la seva nova pàtria. El 1894, Joseph Conrad abandona definitivament la vida marítima, però queda marcat pel mar per la resta dels seus dies. Però jo ja faig parar d'aquí d'explicar-vos la biografia d'aquest escriptor, el que estem descobrint avui, perquè tinc aquí esperant els nostres convidats d'avui. Ells són l'Oriol Ràfols i l'Anna May, editors de Veles i Vents, una petita editorial catalana que aquesta primavera ha publicat l'obra El mirall de la mar, de Joseph Conrad, amb la traducció de Ferran Ràfols. A més de que l'Oriol, en aquest cas, és local, és d'aquí, és vilanoví. Molt bona tarda i benvinguts a Arran de Mar, Oriol i Anna.
Bona tarda.
Mira, primer de tot, i abans d'endinsar-nos en el món de Joseph Conrad i d'aquest llibre que ara vosaltres publiqueu, m'agradaria conèixer una miqueta més la vostra editorial, perquè el nom de Veles i Vents ja dona bastantes pistes de que potser teniu una vinculació especial amb la literatura i la cultura del mar, si no m'equivoco, oi? Uh-huh.
Sí, de fet, l'editorial té un enfocament cap a mediterrani bastant important, i marí en general, no? És a dir, una mica surt de la consciència aquesta que els catalans, al llarg de la història, quan hem anat cap al mar, ens ha anat bé la cosa, no? I llavors, no és tot el catàleg entorn del mar, ni molt menys. De fet, de 8 llibres que portem, 3 són de temàtica una mica marítima, no? Que és aquest del Josep Conrad, i vam fer un que es deia La lluita pel domini de la Mediterrània, de la David Amulafia, i un de sobre l'Alguer, no? És a dir, que hi ha aquesta visió i que no deixarem mai de tornar-hi al mar, però fem altres coses també, no?
Mm-hmm. Bueno, i el nom, com pots veure, també evoca el mar, no? Una mica Veles i Vents.
Correcte.
Edicions, el poema d'Àlgies Marc, que també dona aquest sentit, no? Una mica de navegar, aprofitar la força del vent per navegar nous horitzons, mm-hmm. podem dir-ne.
Sí, sí. Mira, jo estava explicant la vida de Joseph Conrad no perquè sí, sinó perquè un dels trets més diferencials de la seva obra és precisament la marca que la seva vida com a mariner va deixant la seva forma de veure la vida, i per tant també la seva forma d'escriure. Llavors és molt important, no?, conèixer el context de la vida d'aquest autor. Però com diríeu vosaltres que es trasllada aquest vincle de Conrad amb el mar en la seva obra?
Bueno, és un trasllat gairebé total. És a dir, jo diria que gairebé tots, no, potser no tots, però la majoria tenen una temàtica marítima molt important, no? Pots llegir Nostromo, El cor de les tenebres, El tifó, no? Vull dir, hi ha molts llibres seus que parlen sobre el mar, perquè, bueno, ja es veu una mica en el llibre aquest que hem publicat, que és una mica la vocació de la seva vida a la mar. És a dir, aquest llibre que hem fet no és ficció, sinó que és assaig, però parla sobre la seva vida al mar i la seva vinculació amb el mar, i és com una mica serveix per entendre tota la seva obra de ficció, no? I diguéssim que és total la vinculació de Conrad amb la mar.
Sí, de fet, jo el que he sentit és que Conrad va fer de la seva vida una novel·la, diguéssim, no? De totes les seves experiències a la mar que va viure durant aquests gairebé 20 anys amb les marines franceses, primer i llavors anglesa, i tots els països que va viure, doncs va aprofitar, diguéssim, tot aquest material, no?, per llavors escriure moltes de les seves novel·les. Tot i ser ficció, moltes segur que estan basades en fets de la seva vida, que alguns dels quals, com ha dit l'Oriol, es mostren en aquest llibre que hem publicat, no? Perquè aquest sí que és com basats en fets reals, diguéssim, la seva experiència que va viure al mar. Són tot de relats breus i d'anècdotes i aventures, més líriques, algunes menys, de la seva vida durant aquests anys al mar.
Sí, però a part d'aquesta inspiració en la seva vida, també podríem dir que hi ha una part molt mística, no?, en la visió de Conrad del món i que aplica en la seva literatura, fent servir el mar com una metàfora constant, no?, de la identitat i de la condició humana, i alhora també aquesta metàfora humanitzadora que fa dels vaixells també com elements vius, com elements que senten, que entenc que hi ha també una vinculació molt, molt de context històric, no? Perquè aquest llibre es publica el 1904, si no m'equivoco, que és un moment de canvi d'era, de pas a la modernitat, d'abandonar les veles, del pas dels vaixells de vapor, i que també és un context de Joseph Conrad que feia no molt que havia abandonat la seva vida de 20 anys com a mariner, i entenc que es trasllada, no?, aquesta metàfora d'ell mateix amb aquests vaixells en aquest sentit.
Sí, sí, surt constantment. És a dir, el tema de personificar els vaixells, de mostrar-los com amb ànima humana, d'ensenyar sempre l'amor cap als vaixells, no?, que té com una relació com d'amor o de... i també aquesta visió de la navegació com una de les belles arts, no?, com un art, com una forma, no només una cosa mecànica, sinó una cosa que es fa amb sentiment, sempre hi és present, no?, i en aquest llibre especialment. I com deies, això de la nostàlgia, del pas, perquè ell enganxa una mica el pas del món dels vaixells de vela als vaixells de vapor, no? És a dir, a terra, el tren, ja, això ja havia passat feia bastant de temps, no? Ja feia temps que a la terra el motor s'havia imposat, però a l'aigua encara no s'havia imposat, encara anaven millor les veles que el carbó, no? I ell enganxa just al moment que això canvia, i li sap molt de greu, perquè li agradava molt el tema de les veles.
I una altra cosa, a part de personificar els vaixells, també hi ha un capítol, un relat d'aquests que personifica els vents, no? Els diu els reis de Ponent i de Llevant, i que també és molt, molt interessant. I llavors, el que has dit també de la condició humana, jo crec que, clar, al passar-se tants dies i tants anys en vaixells, suposo que cada vaixell, no?, la vida que fas en un vaixell amb els capitans, els mariners, tot el personal que hi deu haver, deu ser com un reflex de la societat, no?, bons, dolents, els que fan trampa, els que juguen net, i llavors suposo que això també el va fer, no sé, com un reflex de la societat, no?, posada en un vaixell, no? Llavors, per això suposo que des d'aquí també pot parlar una mica de com són les societats i de com es comporta, doncs, això, els éssers humans davant de quines situacions, i no sé. Sí, crec que també no?, un reflex d'un vaixell, un país o això, una societat, podria treure coses.
Anava a dir que Joseph Conrad també es caracteritza molt per fer uns personatges antiheroics, no?, de que tots tenen molts més grisos, potser, que llums, moltes més ombres, i crec que va molt lligat amb això que expliques, no?, de la realitat que ell es troba en cada un dels vaixells, en cada un dels ports en els que ell va arribar a visitar.
Sí, exacte. De fet, en un dels capítols que m'agrada molt d'aquest llibre, parla sobre un dels capitans del vaixell, que clar, que una de les coses que per aguantar, no?, tantes hores a la mar, per exemple, és l'alcohol, no? I llavors ja, bueno, no faré spoilers, diguéssim, però hi ha una anècdota molt interessant d'un capità amb la beguda, diguéssim, i amb els ports, que t'adones d'això, no?, que encara que sigui com un heroi, no?, que tot ho faci bé, digui que sigui un capità, o bueno, bé, vull dir que sigui com el gran personatge d'un veler, no?, o d'un vaixell, que també té les seves parts fosques, no?, per aguantar tota la pressió de ser capità, de les hores a la mar, les tempestes, tot això. Llavors suposo que això que dius, no?, que hi poden haver herois, antiherois, i tota la... les condicions humanes que hi puguin haver.
Per tant, una literatura molt interessant des de la part més literària, més metafòrica, més evocadora, però també històrica, perquè és un recull de les vivències d'un mariner de l'època.
Sí, i a més, una cosa que és curiosa del llibre és que hi ha un tros que passa a les nostres costes. Un dels últims passatges de la vida de... És a dir, va ser dels primers, perquè relata un moment en què, quan ell es va embarcar a Marsella, no?, que era un vaixell cors, i va passar per tota la costa catalana empaitat per la policia. Bueno, hi ha una història real de la seva vida que passa per aquí a les nostres costes, i bueno, sempre és interessant, no? Veure que també els grans personatges toquen casa nostra.
Sens dubte.
I això ens va agradar també, tot donar-li aquest toc, no? De per què pot ser interessant aquest llibre també pel públic català, no? Vull dir, parla perquè Conrad és qui és i fa literatura de la bona, diguéssim, també perquè té aquest vincle amb una mica amb el nostre país.
Sí, precisament d'això m'agradaria parlar-ne també sobre per què heu decidit seguir aquesta col·lecció en la que vosaltres publiqueu El Mirall del Mar, que és la col·lecció Drac Penat, que a mi és un nom que us he de dir que m'encanta per una col·lecció de llibres, però on hi ha publicat altres obres com Emili Rambla de Roc Milà o El Consol de la Intempèrie de Gretel Erlich. Això, per què heu decidit continuar la col·lecció precisament amb aquest llibre de Joseph Conrad?
Bueno, una de les principals raons és que ens va agradar el llibre. Sí que hi ha la idea una mica de que en català hi ha molta ficció, no? Es publica molta ficció i hi ha un espai una mica desatès per la ficció aquesta més... No, per la no ficció més poètica, com si diguéssim, no? Llavors el llibre aquest del Consol de la Intempèrie ja és una vocació d'aquestes, una noia que passa els dies per les planures de Wyoming, no? Però també és no ficció, però una mica lírica. La Emili Rambla sí que és una novel·la, però vam trobar aquest llibre que tenia aquest punt que em sembla que potser no es publica tant i vam dir, tirem per aquí, a veure què.
Sí, ens ha fet molta il·lusió més que diguis que t'agrada el Drac Penat, perquè, bueno, vam agafar un nom, no?, que un drac alat, vinculat també tant amb les nostres tradicions com, no?, Sant Jordi, per exemple, però també perquè és un drac que també sortia amb escuts, no?, de la Corona d'Aragó, per exemple, i altres escuts, i ens va agradar aquest nom per dir-li el de narrativa.
Sí, a mi em sembla un nom preciós. Però a part d'aquesta col·lecció de Drac Penat de sobre narrativa, vosaltres també teniu altres col·leccions, no?, com són Consolat o Mestres d'Aixa. Ens podeu fer quatre pinzellades d'en què consisteixen aquestes altres dues?
Sí, el Consolat és una col·lecció d'assaig pur, no?, d'assaig. De moment hi hem publicat un llibre d'història de David Apulafia, que és Història Mediterrània, de l'època de la Corona d'Aragó i tot això. I llavors un altre llibre sobre l'Alguer, sobre el redescobriment de l'Alguer, perquè va haver una època llarga que l'Alguer estava una mica oblidat, ningú se'n recordava gaire que existia un poble que es parlava català a Itàlia, i l'Eduard Toda, que era un de Reus, va anar allà i ho va trobar i va fer aquest llibre dient, escolta, que aquí hi ha això, no? I vam republicar aquest llibre, i ara sortirà d'aquí poc un del Richard Dawkins, que es diu El Genegoista, que no té res a veure amb el mar, sinó que és de ciència, però bueno, és una col·lecció d'assaig.
Doncs Oriol Ràfols, Anna May, un plaer poder comptar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i moltíssimes gràcies també a Veles i Vents en el seu conjunt per portar en cap obra de Joseph Conrad i totes aquestes altres, com estaves dient, que no estan publicades en la nostra llengua i a vegades no entens ben bé per què encara no hi són. I recordar també que a la vostra pàgina web es pot consultar el catàleg sencer de tot el que ens heu estat explicant i fins i tot avançar alguna compreta de Sant Jordi, no?
Exacte, que ja sabeu que diuen que qui té llibres la mar travessa.
Correcte. Sí que... Doncs amb aquesta frase tanquem avui i us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Que tingueu molt bona tarda.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon Sant Jordi.
Arriba ara el moment musical de divendres. Tornem cap a Ràdio Arenys, on l'Oriol ens parlava de la carpa Juanita aquesta setmana, però ara sentirem havaneres tocades amb acordió diatònic. Si parem l'orella, ja podem sentir sonar aquest acordió, Oriol.
Doncs aquesta aquesta música que estàs sentint, Marina, l'estem tenint en directe des de l'estudi de Ràdio Arenys, i això que escolteu és un acordió diatònic, i el que estem sentint és una habanera, que és el que ens lliga en aquest programa, la Ronda Mar. Escoltem, escoltem. Qui està tocant aquest acordió és el Víctor Pedrol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que l'hem convidat aquí a la Randa Mar per parlar d'habaneres, aquesta música que més se diu en el nostre programa, en aquesta Randa Mar, i per parlar d'això que estava sonant, d'aquest instrument, que és un acordió diatònic. Víctor, presenta'ns en primer lloc l'instrument, el protagonista, aquest acordió diatònic.
A l'acordió diatònic, des de l'acordió més petit, més tradicional, que té botons, que és més antic que l'acordió que potser estem més acostumats, que té un piano, que l'anomenem cromàtic.
Sí.
L'acordió diatònic es basa en l'escala diatònica. Seria do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i no té tants... No pot fer tants cromatismes com podria fer el cromàtic.
Clar. I el que té de particular, corregeix-me si m'equivoco, és que aquest instrument, diguem-ne, quan fas anar la manxa, obrint és una nota, tancant n'és una altra.
Correcte. Jo no estic canviant els botons, només la manxa l'obro o la tanco. I aquesta és una de les característiques d'aquest instrument que fa que sigui, doncs, com molt rítmic.
Exacte, i complicat també, no? Perquè imagino que és com tot, la pràctica, al final, segurament ho acabes dominant. Però sí que és cert que potser al principi deu ser com més embolicat, dir, si vull fer aquesta nota, si obro és aquest botó, però si tanco és una altra, perquè és una altra nota.
Sí, pensa que era un instrument molt popular... A tot arreu hi havia un acordió diatònic com ara podríem entendre, o fa uns anys podríem entendre que a cada casa hi ha una guitarra. Doncs cap als anys 1900, 1910, 1920, l'acordió diatònic estava a tot arreu. Era l'instrument de moda, i un instrument que sigui molt, molt popular no ha de ser molt complicat. Ha de ser a l'abast de molta gent perquè sigui... senzill de tocar.
Sí. Per tant, no és difícil.
No és difícil que soni. Després, si vols aprofundir, doncs, com tot, no s'acaba mai, no?
Exacte, no? I a més, també hi ha el joc de les dues mans, no? Perquè té molts botons en un cantó i menys en l'altre.
Aquí, a la meva mà dreta, pots fer la melodia.
I aquesta és la mà esquerra. Això ja ens assenta directament amb el que fèiem. Fèiem habaneres, aquest era el meu avi.
Sí, sí.
Perfecte, doncs això que dèiem, fas, amb un fas la melodia, amb l'altre fas doncs com l'acompanyament.
L'acompanyament, els baixos. Bé, és molt complet perquè pots fer melodia amb el ritme i a més pots cantar. Què més vols? És com una orquestra...
Sí, no, sens dubte, és un instrument molt complet, però sí que és cert, i... Parlant concretament de les habaneres, estem potser més acostumats a veure grups d'habaneres amb acordió amb el cromàtic.
Sí, perquè, bueno, com tot, es va substituint una cosa... Quan apareix una moda nova, hi ha una cosa antiga que s'ha de raconar. És a dir, ara se m'acut. Abans hi havia els carros, no?, a la que van entrar els cotxes. Van estar uns anys que vam conviure els dos, però un va raconar l'altre. L'acordió diatònic li va passar que... va evolucionar cap a l'acordió cromàtic, i llavors doncs la gent volia comprar-se, tots els músics volien acordions cromàtics perquè et donava una versatilitat més gran a l'hora de les tonalitats. L'acordió diatònic està limitat amb les tonalitats, en canvi l'altre no. Llavors bé, aquest va estar a punt de desaparèixer aquí a Catalunya, es va conservar sobretot a l'àrea del Pirineu i des de... i una mica amb la recuperació dels finals dels anys 80, principis dels 90, doncs ja s'ha tornat a implantar una mica tot el país.
És important, eh?, aquests darrers anys de recuperació d'aquest instrument i d'altres instruments de la música d'arrel tradicional catalana, que potser havien quedat, això, com més, no en l'oblit, però sí més en zones petites del país, en zones de muntanya, i en canvi, d'uns anys cap aquí, d'aquests anys que comentes cap aquí, doncs hi ha més grups de joves, de gent fa fins i tot molts tipus de ritmes i cançó de rock, fins i tot, que utilitza, per exemple, un acordió diatònic en els seus instruments.
Exacte, el fet aquest de la recuperació nacional, que s'ha quedat estancada ara des de fa pocs anys, però, clar, és un moviment de recuperació nacional d'identitat. Uh-huh. Sí, i, per exemple, amb el que he dit abans de la substitució, l'acordió diatònic va substituir el sac de gemecs.
Sí.
Abans moltes melodies, molts balls tradicionals tocaven el sac de gemecs, va arribar l'acordió diatònic i el sac va fins i tot desaparèixer de Catalunya, després es va recuperar.
Uh-huh.
I llavors li va passar el mateix, te'l faràs, te'l trobaràs, no?
Sí, exacte, i el que va passar amb ell amb l'acordió cromàtic, va rebre ell. En qualsevol cas, més, evidentment la història ho porta, s'ha anat substituint, però està bé tenir-ho tot, no? Recuperar-ho,
sí,
i poder-ho tenir tot, poder tenir un sac de gemecs, poder tenir un acordió diatònic, un acordió cromàtic, és a dir, que tot suma.
Correcte.
Mm-hmm.
Correcte.
Perfecte. I parlem de les habaneres, Víctor, perquè tenen un... Els que no som entesos en música, veiem que tenen un ritme bastant similar, totes, no? Aquest... Pam, 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 pam. Què ho fa, això?
Bé, l'habanera és un gènere que ve de Cuba.
Mm-hmm.
És a dir, els catalans espanyols van a Cuba, perquè tenien, bueno, era el mateix estat en aquell moment, i doncs allà es va influenciar de la música d'allà cubana, que estava influenciat per música francesa,
sí,
la contradansa francesa, doncs va, llavors allà es va generar aquest ritme i va tornar cap aquí.
Mm-hmm.
Com que hi havia molt comerç, doncs qui més que mirar estem a Arenys de Mar, aquí, doncs, els indianos, no? Mm-hmm. Són molt importants. Qui més que menys tenia un oncle a l'Havana, que és la primera melodia que ha interpretat.
Exacte, sí, sí. I dèiem, aquest ritme, diguem-ne, et fa pensar molt, almenys a mi, amb el vaivé de les onades, no? Amb el mar, no sé si té res a veure una cosa amb l'altra, o és que ja la tenim tan associada que sentim una havanera i ja mentalment veiem onades.
Sí, no, això del mar... No,
això va a gustos, no? Va a gustos consumir-ho, això.
També pots pensar que un balset també...
També, encès una mica en el Víctor perquè cantés.
Estava tímid jo.
Després ja he callat perquè qui ha de cantar és ella, a mi no, que faré por veure.
Bé, un ritme, digue, que s'assembla molt, que són molt... són germans, uh-huh, és la rumba.
Sí.
De fet, d'aquí... a la rumba... això seria rumba.
Sí.
I això seria habanera. Hi ha un pas.
Uh-huh.
Llavors, doncs, amb una cantada d'habaneres, doncs una rumbeta també hi entra molt bé.
Sí, no? I tant, de fet n'hi ha alguna de important i de famosa, de rumbeta, que es canta molt, sí, amb habaneres.
Ara se m'acut la Lola de la Tavernera.
Sí, i tant.
Negra nit buscant aixopluc entre la taverna. Al tenir la pluja va malmenant dies de tardor. Mariner jove, arribat i fort, el flor negre lligat al coll, el roi de soques perdona vides i adulador. Corre l'ola, posa'm un got de vi, cantaré una cançó. I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis, clau una rialla. I mira amb coqueta, peca l'ulleta, el noi de Calella, gronxolant el cos, marquen el compàs d'aquesta havanera. El teu cos em fot, el teu cos m'encén molt la teta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola llança el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant.
De Carles Casanovas, la lletra, i del mestre Bastons, la música, em sembla, si ho vaig mal entès. Podria ser, si no ho acabem de confirmar, en qualsevol cas. Molt versàtil, ho dèiem, l'acordió diatònic, també potser ho era més el cromàtic, per això ho va acabar doncs, substituint d'alguna manera, però vaja, que no queda pas tampoc, ni gens malament, ni molt menys.
És espectacular. Ara em perdonarà els acordions cromàtics, com que són tan grans, sí, costen més de fer anar, en canvi, que això és més manejable, llavors sí, tens una mica més de ritme.
Ah, sí, no, i és més portable, també, un acordió diatònic, de segons quins cromàtics que són immensos, i traginar allò, déu-n'hi-do.
Ara no estem fent amics, dient això, però no passa res.
Jo no tinc cap amic que toqui acordió cromàtic, per tant...
Tirem cap a casa.
Tirem cap a casa, exacte. És més nostre, l'acordió diatònic, no?, que un acordió cromàtic?
No, els dos són iguals. Sí, és una evolució que primer va aparèixer el diatònic, va evolucionar, però els dos són d'èpoques diferents i alhora.
I d'aquí anys d'acordió diatònic en sabem, en tenim experiència, perquè teniu propostes.
Sí, hi ha la colla dels acordionistes del coro, la Coral Esperança.
Sí.
I allà ens trobem i doncs, bueno, fem repertori de tot. Tenim el repertori de cançons irlandeses, escoceses. Tenim el repertori de Taverna, tenim el repertori de Cercavila, de Vallfolk...
I de tant en tant us veiem, pel carrer, col·laborant amb alguna festa, amb alguna diada, allà hi sou humanitzant.
I tant.
I sobre el mar també, tinc entès que també hi heu estat, també hi toqueu sobre el mar. Pot ser?
Toquem a un vaixell que es diu Margaret Allison, que està al port, al moll.
Sí.
Allà hem fet uns quants concerts. I de vegades també anem a fer la volteta.
I què, com és això de tocar...
Bueno, és el que dius, no? Les onades ja et donen...
Sí, no?
No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Si un dia vens a casa, te'n mostraré jardí. Un núvol que té al pati i la flor de gesamí. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar aquí.
M'ho imaginava, això, a dalt del vaixell, això, espectacular.
El mar dona molt de joc per fer lletres. Aquesta era de la Maria del Mar Bonet, precisament.
Sí, no? Fantàstic. El Víctor es nota que és músic d'aquests que ho viu i que ho sent perquè el que pot toca.
Sí, clar, bueno, aquí estem, no?
I tant. Això. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta estona aquí a Arran de Mar. Ens acomiadem...
Amb una mica més de música?
Amb una mica més de música, clar que sí.
Va, una cançó que parla d'una taverna marinera.
Sí, doncs sí,
que és del Jaume Arnella.
Sí.
La Ilarai, la Ronda és el vi.
Vinga.
La mar,
encomanar les penes, no vagis a la mar. Les aigües en van plenes, vora vora del port, i una vella taverna, vora vora del port, i un bar de mal amor.
Merci.
Víctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Les profunditats de l'actualitat.
Volem parlar de tortugues, concretament d'un estudi que ha liderat l'Institut de Ciències del Mar, que ha intentat, d'alguna manera, aportar dades de com bussegen les tortugues verdes en aigües que són poc profundes. I de tot plegat volem parlar-ne amb la persona en qui ho ha encapçalat tot, que és la Ruth Doñate, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar. Molt bona tarda, Ruth.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això de les tortugues verdes, perquè ens imaginem quina espècie és.
Doncs les tortugues verdes són les típiques que veus en els documentals, en les fotografies. La típica de que surt amb els coralls de fons és aquesta.
O sigui, les de les fotos dels llibres és la tortuga verda.
Exacte.
I aquestes tortugues quines característiques tenen? Perquè ens en fem una idea.
Bueno, són tortugues que generalment són herbívores, generalment, i quan són juvenils solen estar en aigües poc profundes, que és quan nosaltres les hem estudiat. És per això que és interessant veure com actuen en aquests ambients, perquè és una part molt important del seu cicle.
Això t'anava a preguntar, les tortugues juvenils que estan en aigües poc profundes són això, les juvenils, les més joves, les adultes no, no?
Exacte, són normalment entre 30 i 60 centímetres, que per una tortuga això és bastant petit, però no és com un nadó, és com si fos un nen de 5 anys.
Uh-huh. I per què naveguen? Navegar en el sentit de nedar, per què estan en aigües poc profundes? Perquè són aigües que, si no vaig equivocada, no arriben ni al metre de profunditat.
Exacte, són una mica... Com de mitja són 2-3 metres de profunditat que estem parlant, i al final són zones on hi ha molta alga, perquè al final com dona més el sol, doncs proliferen més les algues, que al final és la seva font principal d'alimentació. És per això que solen estar en aigües poc profundes quan són juvenils.
Uh-huh. Estan bàsicament llavors per alimentació, no?
Sí, principalment per alimentació.
I quines conseqüències té que estiguin en aigües poc profundes?
Bueno, a nivell natural solen ser zones on potser poden ser més perilloses, perquè solen haver més taurons, però ja s'arreglen per anar amagant-se. Però el problema principal, sobretot, és que també són zones on hi ha molta pesca, sobretot tradicional. I, doncs, solen haver una mica de pes bycatch, que se li diu, d'agafar erròniament la tortuga i posar-la en perill i que es pugui morir.
Això passa? Ja se pesca equivocadament aquest tipus de tortugues? Perquè al final jo crec que a l'hora de pescar deuen ser relativament fàcils de diferenciar.
Sí, són fàcils de diferenciar, però normalment no és que es pesquin... Normalment es fiquen reds en zones àmplies i al final el que es busca és aconseguir el major número de peixos o el crancs, el que estiguin pescant, la forma més eficient. I llavors, si la tortuga estava en aquella zona, doncs té la mala sort que passa la red, no li dona temps de fugir i a vegades se l'enxampa. Si està molta estona sota l'aigua, es pot ofegar, per exemple.
Uh-huh. I com neden? Això t'anava a preguntar, com neden en aquestes aigües poc profundes, aquestes tortugues?
Bueno, al final, com som paridones, al final van nedant com ens imaginem, amb les aletes, però el que té de curiós és que hem vist que normalment les tortugues omplen els seus pulmons o els buiden més o menys depenent de com, a quina profunditat vulguin bussejar, perquè funciona com un flotador. Com més inspiren, més s'infla el pulmó i llavors més flotador fa. I llavors més els costaria submergir-se. En aquestes aigües tan poc profundes hem vist que realment omplen els pulmons molt poc. Això implica que si al final les pesquen d'aquesta forma errònia, si tenen menys aigua, aire en els pulmons, poden ser que s'ofeguin encara més ràpid del que seria possible en aigües més profundes.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, per entendre-ho bé, podríem dir que es submergeixen amb els pulmons parcialment inflats?
Exacte.
I això què vol dir?
Bueno, primer de tot implica que tenen un control sobre el que inspiren. Al final són animals intel·ligents i no és que inspirin i arriben al llop i llavors decideixen treure una mica de l'aire que tenen els pulmons. No, ja saben el que faran abans de submergir-se. Que a vegades sembla obvi, però demostrar-ho és molt més difícil. Però és una altra prova de que realment ho controlen moltíssim. Perquè encara que se suposava, hi ha pocs estudis en què s'utilitzin càmeres, que nosaltres el que hem fet ha sigut gravar les tortugues mentre estan en llibertat en la seva perspectiva, veient el que fan directament, com si tinguéssim nosaltres una càmera al cap i veiéssim el que estem fent.
Mm-hmm. També expliqueu que d'aquesta manera es poden quedar a prop del fons marí fent menys esforç. No sé si això els ajuda a favor amb tema de l'alimentació.
Clar, necessiten la flotabilitat que estigui neutra, que li diem que sense moure's es quedin en la profunditat en la que estan, ni pugin ni baixin, i això els va molt bé tant per descansar, de que no han d'estar fent molt esforç de quedar-se en aquella profunditat, però també perquè simplement estan per allà, van menjant sense tenir que estar fent un esforç de mantenir-se en aquella profunditat. Llavors és un mecanisme que realment necessiten per ser eficients sota l'aigua, però a més demostra això, que són animals molt intel·ligents.
Mm-hmm. Això, de moment, és una hipòtesi o podem dir que ja està confirmat?
Que són animals intel·ligents.
No, que utilitzen aquest poc oxigen i que, d'alguna manera, neden d'aquesta forma en aigües poc profundes.
És una hipòtesi bastant acceptada, però no podríem dir el 100%, perquè al final, normalment, necessites un control d'oxigen, entrada i sortida en els pulmons, però amb les capacitats que tenim actualment de poder mirar això en llibertat, podríem dir que està bastant confirmat.
Uh-huh. I en aquest sentit, llavors, si es captura una tortuga d'aquestes en aigües poc profundes, després se la recupera, perquè a vegades passa això, i se la torna a introduir al mar, té algunes conseqüències en quan ja és més gran?
Sí, quan una tortuga ha sigut pescada erròniament, no se la pot alliberar al mar directament, s'ha de portar a un centre de recuperació, perquè pot ser que hagin sofert algú que es diu la malaltia del bussejador, de que si pugen molt ràpidament els hi surt bombolles de nitrogen en el que són les venes i és perillós, llavors necessiten anar a un centre de rehabilitació. En el cas d'aquestes aigües tan poc profundes, això ja no és tan perillós, però és sobretot el fet de que si estan bussejant amb molt poc aire, amb els pulmons poc inflats, pot ser que s'ofegui molt més ràpid del que esperem, i que realment hi hagi menys temps de poder recuperar-les a temps i poder enviar-les a un centre de recuperació.
D'altra banda, com heu pogut fer tot aquest estudi? Perquè és molt interessant i jo suposo que no és fàcil de fer aquest estudi.
No és fàcil. Vam haver d'anar a buscar aquestes tortuguetes que estiguessin menjant agafar-les i llavors se li enganxava una càmera que nosaltres la fem construït de forma que després de 3-4 hores s'alliberin automàticament i llavors no tornem a molestar la tortuga, que això que està molt bé perquè se l'estressa molt. I llavors amb aquests vídeos hem anat anotant el que feien les tortugues en cada segon i sabíem la profunditat i la temperatura en la que estava. I amb això hem fet models que ens han confirmat tot això que hem estat comentant.
I cap a quines zones heu fet aquest estudi? És a dir, on podem trobar aquest tipus de tortugues?
Hi ha tortugues verdes al Mediterrani, però aquest estudi està fet a les Bahamas, que allà és una zona d'alimentació molt important.
I ja ara sí, per anar acabant, quines són les properes passes d'aquest estudi?
Seria ideal poder acabar de confirmar si realment s'ofeguen o no més ràpid, perquè al final és una hipòtesi que nosaltres hem tret al nostre estudi, però això seria com el següent pas, sobretot. I també hem vist que és possible que les nostres tortugues, encara que van treure els primers minuts de vídeo perquè sabíem que estaven estressades, és possible que les tres que tenen durin més d'una hora i mitja. Llavors, seria important saber quan deixar les estresses, sobretot a nivell ètic, però també per les dades, saber si són bones o no.
Doncs estarem pendents de tot això. Moltes gràcies, Ruth, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda de Mar.
Moltes gràcies per tot.
Agenda.
Comencem el nostre repàs d'agenda, el repàs dels actes i dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, un divendres més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, donem pas a l'agenda per aquest cap de setmana, en aquest cas a la Costa Brava. Començarem per avui divendres amb diversos actes. Just acabat la Ronda Mar, a les 6 de la tarda, hi ha una conferència titulada 1000 anys de la pesca de la balena al Cantàbric al Museu de la Pesca de Palamós. A 6:45 a l'Escala, la presentació del llibre Arribaren per mar, d'Estrella Pisa, una presentació que serà a la Biblioteca Víctor Català. I a les 7 de la tarda, una conferència al Club Nàutic L'Escala sobre el manteniment i posada a punt de les embarcacions, concretament a la sala gran del restaurant El Vol Roig. Passem a dissabte, perquè a les 10 del matí, al Centre Cívic d'Ullà, hi ha un taller per a petits exploradors, on aprendran a interpretar el rastre dels animals. El de 12 del migdia a 2, les jornades gastronòmiques Sol i Sèpies a l'Escala, a la plaça de l'Univers dels Riells, amb una taula rodona, i a part la degustació de rossejat de fideus amb sèpia. I a les 12 també, a l'Estartit en aquest cas, les medes literàries, al mirador de l'Espai Medes. Saltem a diumenge, perquè pels més esportius, a 8:45 del matí, hi ha la 21a Marató d'Empúries. Pels més literaris, dissabte i diumenge, a Cadaqués, hi ha la Fira Literària. I a Llançà, a les 11 del matí, inauguren el Banc del Sinofós i l'escultura de la mola de peix a la mar. Això al costat de la Casa del Mar de Llançà. Doncs ja sabeu, tota aquesta oferta a partir d'ahir remenar. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens hi tornem a trobar dilluns.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per conèixer què ens ha preparat la Cel. Endavant, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Nova edició de l'Arxivarri, impulsat per la xarxa de la convivència a Tortosa. Aquest any el barri es transformarà en un món de fantasia. Dracs, bruixes, fades, gegants i moltes criatures fantàstiques sortiran al carrer per omplir la tarda de màgia, tallers, música i festa. Avui divendres a la plaça Mossèn Sol de Tortosa. En el marc de la temporada de teatre familiar 2025-2026 de la xarxa Amposta, espectacle familiar Cap a Mirmanda, a càrrec de la companyia 5 cèntims teatre. El dissabte a les 6 de la tarda, a la Unió Filarmònica d'Amposta. En el marc de les jornades culturals a l'Ampolla, espectacle teatral Un dit de llibertat, a càrrec de la companyia Vermut Teatre. El dissabte a les 6 de la tarda, al Bar Poliesportiu de l'Ampolla. Novena edició d'Àgora, l'espai de trobada de l'economia social i cooperativa a les Terres de l'Ebre, amb una jornada que posa el focus en un dels grans reptes de les Terres de l'Ebre, el dret a l'habitatge i el dret a quedar-se. Dissabte a la plaça Diputació d'Ulldecona. En el marc del cicle d'activitats Los Safareigs, concert de Llúcia Pla, una de les veus més personals de la nova escena independent. Amb postina i amb una posada en escena minimalista, l'artista construeix arquitectures sonores que basculen entre l'electrònica experimental i el pop d'autor. Dissabte a les 7 de la tarda a l'Opati, centre d'art de les Terres de l'Ebre d'Amposta. Neix Recolectors Fest, el nou festival de rock impulsat per recolectors de vinils. La proposta vol situar Amposta dins el mapa dels festivals de rock. El festival neix amb l'objectiu d'esdevenir un punt de trobada per als amants del rock en totes les seues variants, reivindicant la cultura del vinil i l'esperit dels concerts en directe com a espais de convivència i descoberta musical. El dissabte a l'Espai Escorxador d'Amposta. Celebració de la tradicional festa de l'arbre. Enguany es tracta d'una plantada solidària amb Xerta, una acció per recuperar el barranc dels Fornets, un dels espais afectats per l'incendi del passat estiu de Paüls. El diumenge al barranc dels Fornets, a Xerta. Setzena edició de la Fira Comarcal del Tocino i productes típics de Caseres, amb tot un dia d'activitats, demostracions, visites guiades, degustacions i mercat de productes, amb el porc com a protagonista. Diumenge, durant tot el dia, a Caseres. 146a edició de la Fira Abril, la Fira de l'Oli i la Mel del Perelló, amb un cap de setmana d'expositors i activitats relacionades amb aquests dos productes tan característics del municipi. Del 17 al 19 d'abril, al recinte firal del Perelló. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Arrenquem el repàs del cap de setmana garrafenca a Vilanova, perquè a 11:15, des de la plaça de la Vila, s'inicia la ruta per la Vilanova Cooperativa, passat i present. Un itinerari guiat per descobrir el llegat cooperatiu de la ciutat de la mà de Copsetània i l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova. A les 12 del migdia, des de la plaça del Pou, arrenca l'itinerari històric Vilanova 1790, organitzat pel Museu Romàntic Can Papiol, que permet descobrir com era la ciutat abans del 1800. I ja a la tarda, a 6:15, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer proposa el Museu Amagat, una visita única a les reserves del museu per descobrir els secrets de la seva col·lecció. I a les 6, el Museu Romàntic Can Papiol acull la presentació del projecte de renovació del vestuari del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, organitzada per la mateixa entitat cultural. Pel que fa a Sitges, destaquem la tertúlia literària que es fa demà dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Santiago Rusiñol en el marc de Sant Jordi, amb la poetessa i escriptora Cèlia Sánchez Mústic, l'editora Mar González i l'il·lustradora Lourdes Panyella Coll. A les 7 de la tarda, l'autor Marc Picanyol presenta també el seu llibre Guies dels vents brisats de Catalunya, amb un posterior tast comentat al Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. I pel que fa a diumenge, tancarem el cap de setmana amb un triplet d'espectacles variats a Vilanova. Tots ells a les 12 del migdia, així que podeu triar el que més preferiu. Per una banda, la plaça de la Marina acull el concert a dues bandes, amb la participació de la banda infantil i la banda d'adults de l'Escola i Conservatori Municipal de Música, organ de l'Associació Veïnal de Bajamar. Als jardins de l'Espai Far arriba una nova sessió del cicle Enjoy, tast musical, amb l'actuació del Jazz Duet. L'activitat està organitzada per l'Espai Far amb la col·laboració del Temps de Vi. I per acabar, els jardins de Molí de Vent acullen l'espectacle familiar Embolic, de Pau Palaus, dins del cicle Rebombori, una proposta gratuïta per poder gaudir en família.
Acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme. Oriol, què ens has preparat?
Doncs sí, Marina, ha arribat la primavera ja fa dies i amb ella també arriba aquest cap de setmana el Festival Gresca de Santa Susana, un festival d'arts itinerants que omple la localitat de l'Alt Maresme de vitalitat i d'emoció. Durant 3 dies es transforma en un gran escenari, màgia, teatre gestual, clown, també música i varietats que donen vida al Parc del Colomer de Santa Susana, una proposta cultural pensada per tots els públics, especialment pels més petits, que poden gaudir d'espectacles sorprenents i d'artistes amb una llarga trajectòria. Comença avui, d'aquí a una horeta cap a les 7, i s'allargarà fins diumenge al vespre. També comença avui i fins diumenge les Set Ciències, una fira literària aquí a Arenys de Mar que omplirà la Vila de Cultura, un festival literari que portarà autors tant nacionals com locals al Centre Cultural Calissai. Entre els més destacats hi ha Màrius Serra, Pau Vidal, Yolanda Bataller i els periodistes Marta Pérez, Enric Sierra i Txell Partal. I aquesta nit fan música a Argentona. El Concert Impossible, concert 15 anys de la sala, és una trobada única i irrepetible que reuneix per primera vegada en un mateix escenari algunes de les figures més destacades del panorama jazzístic del país. Tots els músics de trajectòria consolidada i referents indiscutibles al Maresme s'uneixen a la potència i l'energia de la Big Band Maresme. I de demà dissabte destaquem la final del concurs de talents musicals al restaurant El Peix Grillat, al Passeig Marítim de Pineda de Mar, un espectacle que comença a 11:15 de la nit. I per al diumenge us proposem teatre, Teatre Montgat. Estrenen temporada amb Un Show No Fa Estiu, una comèdia desbordant de Xuriguera i Feixedes, un show ple de diàlegs absurds amb el segell d'aquests dos artistes còmics que es fa a la sala Pau Casals de Montgat diumenge a 8:15. I vinga, ja de dret cap a la setmana de Sant Jordi. Res més, bon cap de setmana.
Així arribem al punt final de Ran de Mar d'aquest divendres 17 d'abril del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio La
Xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Never danced like this before. We don't talk about it.
no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.